Bon dia, estem en campanya electoral i dediquem aquesta hora a conèixer de més a prop les diferents candidatures que concorren a les eleccions al Parlament. Avui és el torn de Vox i amb ell repassem el que és el seu programa electoral. Per això ens acompanya el número 3 per Barcelona de la formació i també president de Vox a Barcelona, Joan Garriga, benvingut a Cugat Mèdia.
Moltes gràcies per convidar-nos i bon dia a tots.
Entrem, si li sembla, ja en matèria. Les resolucions de la Junta Electoral obliguen els mitjans públics com nosaltres a incorporar les cobertures informatives, la seva formació. Per què ha d'estar Vox en aquestes cobertures?
Bueno, suposo que tenim interès mediàtic, no? Les nostres propostes, com totes les enquestes, entrem al Parlament i suposo que ho feu també una miqueta per devoció i no per obligació, entenc.
En tot cas, la seva formació genera moltes vegades
amor
i sensacions contraposades, no? A la societat.
Sí, deia un cardenal al Sistac que si no s'evangelitza bé, si no es genera odi i amor. Doncs nosaltres estem per l'amor, per la unitat, per la convivència.
En aquest cas, li haig de preguntar, són vostès extrema dreta? Perquè aquest seria el principal motiu de l'odi, en aquest cas.
Mira, jo com a president estic flipant, la veritat, perquè tenim afiliats que venen de Podem fins al PP. I nosaltres sempre contestem una cosa, som d'extrema necessitat.
I som feixistes?
És que això què és? Una ideologia del segle XX? Nosaltres som del segle XX. I nosaltres som gent compromesa amb el que necessita la societat. I la societat necessita trencar amb el consens progre. I la societat necessita que la gent digui veritats i apostar per formacions noves com la nostra.
Llavors, com explica que bona part dels partits en certes ocasions optin per fer un cordó sanitari a la seva formació?
Pues perquè venim a trencar aquest consens progre d'aquelles coses que no es podien dir perquè eren políticament correctes si nosaltres venim a combatre, per exemple, la immigració il·legal. No? Molts estan d'acord, callen, miren cap a un altre costat i nosaltres volem una immigració lleial, legal, ordenada i no aquesta immigració il·legal que genera una miqueta d'inseguretat als nostres barris com a la Floresta.
Ara parlarem d'aquestes qüestions que són força clares del programa electoral de Vox, però m'agradaria saber si, parlant amb això que dèiem, no, del cordó sanitari dels partits, se'ls considera extrema dreta, se'ls considera feixistes, si se senten menyspreats per la resta de formacions. Hem vist diversos actes de Vox en els quals hi ha hagut grups que han intentat boicotejar o fins i tot que s'ha arribat a situacions i escenes de violència, sense anar més lluny, el cap de setmana passat a Sabadell.
És normal, eh? O sigui, formacions com la CUP i tal són formacions totalitàries que jo crec que no creuen en la pluralitat i en la democràcia i la seva manera d'expressar-se és aquests actes violents. L'altre dia a Sabadell, són tantes agressions. Van trencar una càmera amb un pal i van tirar aigua damunt del mesclador i tal. El treballador es va quedar super assustat. I es veu que n'hi havia un fill d'una regidora de la CUP. Pues clar, si no creuen la democràcia, pues no volen respectar les nostres idees. Estem en campanya. És bo escoltar totes les opinions, perquè així és la democràcia, i que cada un que voti el que vulgui, però en llibertat. Nosaltres vam fer un manifest a favor d'unes eleccions lliures i democràtiques, en pau i en convivència, que ningú s'ha volgut adherir. I jo crec que aquesta és la clau. Si no ens aprenem a respectar, i si jo tinc una idea de la immigració legal jordana, que jo crec que és la millor, i que és la més convenient, doncs no cal que em responguis a un insult. M'has de combatre. Jo entenc que les altres formacions trobin que és bo que tothom vingui aquí, però és que a casa nostra, que Espanya és la nostra pàtria i Catalunya és la nostra pàtria xica, és com una casa nostra, no? Jo suposo que a casa teva tens pues, una cerradura, un pany, no? Tens un pestillo, tens una alarma, tens un interfono, i entra qui vols, quan pots acollir a qui vols. I per això nosaltres defensem unes fronteres segures i que pugui entrar el que tingui que entrar, però per la porta i no pas per la finestra. Llavors, si ens han de respondre a aquestes propostes amb insults, doncs jo crec que qui queden retratats són el reste de formacions i no pas nosaltres.
En tot cas, el seu enemic a combatre, i així ho han expressat, és el separatisme i l'esquerra. Són aquestes les preocupacions dels catalans ara mateix?
Sí, sí. Les preocupacions dels catalans... és no arribar a fin de mes, és que la Generalitat s'està gastant 300 milions d'euros en TV3 o en aquest mitjà, no sé quan se'ls gasta l'Ajuntament, i no pas pels autònoms. Som 452.000 autònoms a Catalunya i hem rebut 10 milions d'euros que es van acabar en un dia mal organitzats, sense cap criteri d'assignació, només qui arribava primer a la web, un desastre. Llavors nosaltres volem combatre aquest separatisme i consens progre perquè s'emporten els nostres calés, perquè TV3 s'emporta els nostres calés, perquè Òmnium, totes les entitats que reben subvencions, s'emporten aquests calés que ens fan falta per sanitat, per ajudar la gent que s'està quedant enrere, que s'està quedant sense feina, i per això ho combatim. No és una lluita de banderes, és una lluita per les nostres persones, pels nostres habitants. I els progres i els separatistes han malgastat els nostres recursos. Tinc en compte, Anna, que el pressupost de la Generalitat és 27.000 milions d'euros. Són molts calés. No n'hi ha pels autònoms? 100 milions d'euros? Només n'hi ha 10? Però sí que tenim per TV3 o per Cugat Media, per totes les entitats públiques que reben subvencions. És indignant. I per això tenim el recolzament de les persones al carrer, perquè veuen aquesta claretat.
Parlava d'Òmnium, per exemple, en aquest cas no hi ha subvencions públiques, però sí de la Corporació de Mitjans Audiovisuals.
No, no, no ho sabem, ja ho mirarem, perquè a poc entrem al Parlament per investigar tot això. Perquè potser sí que són indirectes, ja ho veurem, però nosaltres sospitem que tothom rep subvencions a aquest món separatista.
En el cas de la corporació són uns 240 milions d'euros, on si els treuen d'aquí, on els invertirien?
Autònoms, pensions, les persones grans, tothom té una tieta o una àvia que no arriba a final de mes i li han posat la llum. Aquestes són les necessitats dels catalans. I qui vulgui una televisió privada, que se la pagui, per exemple a TVCAT. Poden haver televisions privades en català, però que cada un que es pagui la seva emissora, perquè damunt són instruments al servei del separatisme. Ahir vaig estar veient les notícies de TV3 per la nit, a les 9, a veure si sortia la nostra campanya, el Carmelo, ahir a les 12 del migdia, eren les 9 de la nit, amb el Santiago Abascal i l'Ignacio Garriga. Vaig entrar, van passar tots els partits, vaja, doncs Vox no estava. Perquè són instruments al servei del separatisme i pagats per tots quan la gent es mor de gana o no pot pagar el rebut de la llum. És indignant.
Jo li puc parlar, en tot cas, per un mitjà públic com és aquesta casa i li asseguro que el que fem és garantir la cobertura que ens recomana o ens obliga la Junta Electoral. Vostè està assegut aquí, en aquest plató.
Per imperatiu legal o perquè voleu?
Bueno, perquè és un grup significatiu. Perfecte. Aquesta seria la resposta.
De totes maneres, si és un bon mitjà, que jo crec que em comenta la gent de Sant Cugat, els meus nanos van a l'escola aquí a Sant Cugat, i tinc moltes famílies que viuen aquí, amigues, que és un bon mitjà. Si és un bon mitjà, podria viure de la publicitat com fan altres mitjans. La competència deslleial i de tenir un mitjà públic que pugui estar al servei de la política és el perillós. I per això nosaltres defensem que no tenen que haver televisions públiques, que té que haver televisions en llibertat, perquè si no estem condicionant, depèn de qui governa, aquest mitjà amb els recursos de tots, quan s'han de destinar amb coses que són realment necessàries, com les que hem dit, no? Ajudar a pagar el rebut de la llum, ajudar a pagar els lloguers, ajudar a pagar la quota d'autònoms que ens estan cobrant cada mes encara a pesar d'aquesta pandèmia.
Parla de retirar aquestes ajudes per invertir-la directament a les...
temes socials, sí.
En temes socials, però en canvi el seu programa electoral parla de retornar les competències, com poden ser de sanitat, d'educació, d'interior, a l'Estat. Com es fa? Com es pot incidir en la política,
Anna,
social retornant aquestes competències?
Perquè aquestes competències es pot fer l'Ajuntament. No cal que sigui un ent com l'administració, com la Generalitat, que és molt gran i a vegades és centralista, per exemple, en Barcelona. Nosaltres defensem la igualtat entre els espanyols. I no pot ser que un benefici fiscal, si a algú se li paga o se li bonifica la quota d'autònoms, o se li bonifica un IRPF, o se li condona o se li ajuda a pagar un rebut de la llum, això té que ser a tota Espanya. I qui pot gestionar millor aquestes ajudes socials? Els ajuntaments. A l'Empordà, per exemple, a vegades paguen a un servei de neteja perquè atengui a la pagesia, a aquelles persones que no poden tindre un manteniment de la seva casa, de la seva llar, i no s'ho poden pagar. Qui més visualitza els drames socials és l'Ajuntament, no pas la Generalitat. Podem prescindir totalment d'aquesta administració. Per això nosaltres volem combatre aquest sistema autonòmic que trobem que és caduc després de 40 anys, que ha portat separatisme i desigualtat. Vostè sap que per comprar un pis aquí a Sant Cugat paga un 12% d'ITP i a Madrid un 7%. No ho trobem just. Vostè sap que el Cristiano Ronaldo, de la seva nòmina, pagava un 47%. El Messi un 52%. No ho trobem just. Per què paguem nosaltres? Per malgastar. Per als xiringuitos separatistes i progres que la Generalitat ha posat en marxa i que fan que quan arriba un temps de pandèmia de necessitat no tenim diners per ajudar la senyora que no pot pagar el rebut de la llum. Per això està Vox, per denunciar aquestes coses.
M'està parlant d'eliminar la Generalitat?
Evidentment, nosaltres el nostre projecte a llarg termini és suprimir aquest estat autonòmic que el que fa és que n'hi haguin 17 estats que generen separatisme i desigualtat. I nosaltres trobem que per la convivència, per la seguretat, per l'harmonia, tenim que tindre una nació forta, unida i amb igualtat, que no tinguis diferents serveis. Per exemple, un altre exemple, no? A Catalunya, els llibres de text, jo tinc 5 criatures, s'han de pagar. No hi ha cap tipus d'ajuda, jo no rebo cap tipus d'ajuda. Andalusia, són gratuïts. Per què tenim que tindre aquesta desigualtat? Per què tenim que pagar diferents impostos? Per què aquí tenim 15 impostos propis? Per què tots els trams autonòmics nosaltres els tenim a tope? Ja s'ho dic, perquè malgastem. I per això nosaltres volem aquesta igualtat. I trobem que tantes administracions el que fan és muntar xiringuitos a favor de que els polítics estiguin còmodes, estiguin molt bé, però la societat cada vegada està més abandonada.
Aquí a Sant Cugat hi ha ajudes pel tema dels llibres de text. Ho gestiona l'Ajuntament. No estaríem en la mateixa situació, la desigualtat entre municipis? Llavors, no he acabat d'entendre la proposta.
La proposta de llibres, si vols, et faig una i te la passo per escrit perquè és magnífica. El nostre projecte educatiu garanteix la llibertat educativa, la igualtat, les revàlides. És un projecte apassionant que jo crec que és supernecessari per fer d'Espanya pues, un nivell acadèmic potent i igualitari.
Però m'està parlant llibres... en tot moment de l'àmbit estatal i vostès s'estan presentant al Parlament i demanen retornar aquestes competències, no? Que no hi hagi la transferència de competències.
Mentre no haguem adquirit aquest nivell màxim de suprimir l'estat autonòmic perquè considerem que és injust i que genera molta despesa i que no s'ha demostrat que és un desastre, també amb aquesta pandèmia, nosaltres mentre treballarem al Parlament per totes aquestes coses que li estic dient, per buscar la unitat, la seguretat i la llibertat.
Parlem doncs de seguretat, un tema que vinculen directament a la immigració, en concret a la immigració il·legal. Parlen de protegir el programa electoral, de protegir els barris, protegir la gent, i ho plantegen des del punt de vista, una altra vegada, des de la legislació, des de poder legislar l'expulsió directa. Com es fa, si aquesta tampoc és una competència que tingui el
Parlament? Col·laborant. Mira, la immigració il·legal és un drama, són persones, no són mercaderies, com voldrien algunes persones, per abaratir els sous. Són persones que pateixen. El dissabte anem a estar a Sentmenat amb un grup de menes, el Mahet, no em recordo els noms, eren 4, de diverses edats, i deien, em sento estafat, me siento estafado, porque me dijeron que aquí podía venir y encontrar trabajo, y me trajeron pagando 1.000 euros en una patera. Això és un drama, i això s'ha de combatre. Són aquestes màfies que moltes vegades també reben subvencions, que tenen subvencions per poder tindre immigrants il·legals, i després què fem amb ells? La gent aquí ha de vindre ordenada, perquè si no, si jo arribo a un territori sense papers, sense família, sense treball, sense vivenda, què faig? Què faig? Què fem, Anna? Pues és normal que tinguis que buscar-te el menjar de cada dia, tinguis que ocupar una vivenda. Què fem?
Què poden retornar... fer els polítics per aquesta gent?
Pues evitar aquest efecte llamada, combatre la immigració il·legal, igual que combaten el diner negre, que ens obliguen a tots a facturar tot perquè tot estigui legal, perquè tothom pugui participar. No podem tindre com la conceptualització que l'immigració il·legal és el mateix que la legal, perquè genera un perjudici a la gent que està en uns altres països, vol vindre a la nostra nació, que ho entenc, que és una bona nació, a buscar noves oportunitats. Però hi ha molta gent que ho fa legal, que busca un permís d'estudi, un permís de residència, una feina, i no ens podem permetre poder tractar aquestes persones que ho fan bé igual que les que ho fan malament, que entren a casa nostra per la finestra i no pas per la porta.
Però vostè...
I més quan tenim un 17% d'atur, quasi 4 milions de persones a l'atur. No podem destinar recursos amb gent que no coneixem de res i acaba d'arribar quan tenim a l'àvia que no pot pagar el rebut de la llum perquè la seva pensió és molt minsa i no arriba a final de mes. És injust.
De fet, vostè m'està concretant que l'efecte vinculació entre la immigració il·legal i la seguretat és per un tema de context, de la situació en la que es troben aquestes persones, que d'alguna manera els porta a haver de delinquir per poder sobreviure, però la solució del programa electoral no és la regulació i oferir unes condicions, sinó és l'expulsió,
és
el tancament de centres de menors que no estan acompanyats...
És que els menors tenen que estar amb els seus pares...
És el tancament de mesquites radicals, això no soluciona el problema.
Ah, no? Si tu expulses a gent que està aquí a casa il·legalment i ara tornes a casa seva perquè si volen vindre ho facin il·legalment, no és una solució?
Si tampoc poden viure allà?
Tampoc viuran... És que no ho sabem, no? Tu saps si poden viure allà? No ho sabem. No ho sabem. El tema està en que el que no ens podem permetre és acceptar que la il·legalitat es pot instaurar a la nostra nació. Ja sé que als separatistes això els encanta, anar contra la llei, però democràcia és llei. I la immigració té que ser legal i ordenada. I en el nostre país no es podem permetre que entri per la finestra i no pas per la porta. Perquè és casa nostra. S'ho deia un progre l'altre dia en un debat. Tu a casa segur que tens un pany, t'ho he dit abans, Anna, o tens una alarma, o tens un interfono. Pues Espanya és la nostra casa comuna i per això ens agrada mantindre, cuidar els rius, les muntanyes, que tothom estigui bé. I quan algú vingui a casa nostra, pues, piqui a la porta i no entri il·legalment, perquè després ens causa un perjudici. Amb ell mateix, començant per ell, i m'ho van dir aquests immigrants il·legals. Nos han enganyado, nos han traído mafias, cobrándonos dinero y nos encontramos aquí, en tierra de nadie, sin poder hacer nada porque no tenemos papeles.
Llavors, perquè la solució no passa per atacar les màfies, que serien les responsables d'això.
Però, és que nosaltres
però el seu programa electoral no ho diu.
Ja t'ho dic jo. Nosaltres passa per combatre les màfies i quan trobem un vaixell, retornar-los al seu país. I no anar a buscar i a portar, perquè fem aquest efecte crida que al final és perjudicial per ells i per tots.
Ja, però és que en aquest vaixell no hi és el senyor de la màfia.
Ah, no?
No.
A vegades sí. Bueno, no sé, tu sabràs més potser de màfies. El tema és un tema d'ordre. La immigració tothom entén i per això els polítics es posen molt nerviosos les propostes de Vox. Nosaltres volem una immigració legal i ordenada. I amb 4 milions d'aturats que quasi tenim a Espanya, ho tindrem dintre poc, crec que estem en 3.700.000, no ens podem permetre l'avinguda de gent il·legal, perquè després els hem de cuidar i no tenen papers. I primer va la gent, la nostra gent, que no arriba a final de mes per pagar el rebut de la llum o segat sense feina. Perquè si no és una responsabilitat. La caritat la poden fer les persones. La caritat la poden fer les ordres religioses. Però l'Estat, l'administració catalana o l'estatal o els ajuntaments tenen que mirar pels seus administrats. És una irresponsabilitat destinar recursos propis per gent que no és d'aquí. És que la gent ens ho podrà pas factures. És com si jo començo a pagar coses d'altres persones i deixo els meus fills desatesos, sense sabates, sense anar al metge. Això no ens ho podem permetre.
Per tant, el problema no és la immigració il·legal, és la immigració en general. Vostè ha dit la gent que no és d'aquí.
Sí, mira, el problema...
On posem el d'aquí?
No, la legalitat. La legalitat i després el sentit comú. Vull dir, la legalitat és que la immigració té que ser legal i ordenada. I després, amb els recursos, la gent entén que primer ve la gent necessitada. Jo, no, potser la gent que no pot arribar de final de mes. De casa o de fora. La gent gran, que ja no té més recursos, la que no arriba amb la pensió, o el jove que pot treballar. Doncs la persona gran que no arriba. És un tema de prioritat. I la gent ho entén perfectament. El problema és que, el que et deia abans, Anna, és que els polítics es posen molt nerviosos perquè la resta dels partits no volen afrontar aquesta realitat. I per això nosaltres ja som tercera força a Espanya i per això ara entrarem amb força al Parlament. Perquè diem veritats que la gent pensa.
Ara parlarem d'aquesta política possible de pactes en funció de la força que pugui obtenir Vox, però sí que m'agradaria, en relació amb això que parlàvem i aquesta vinculació entre immigració il·legal i inseguretat, és un aspecte que les dades no confirmarien, es poden agafar diferents dades, informes que s'han publicat.
No confirmen les dades, Anna? Quines dades?
Les de l'Institut Nacional d'Estadística.
Digue'm les dades, que te les comento. Perquè
mira,
les tinc
ara mateix, o les dades de Catalunya o les dades d'Espanya. En el cas de Catalunya, tindríem un 56% dels delinqüents condemnats en ferm que són de nacionalitat espanyola. Vale. En el cas dels delinqüents confirmats amb sentència de nacionalitats, per exemple, africanes, que és on vostès posen més el focus, seria el 13%. Sé que parlarem ara de dades absolutes, aquests dies
tu contestes.
Un moment, hem vist el debat a diverses televisions i tot. Més enllà d'aquest debat propi de les dades, que ens podrem...
No. Estem d'acord, segona.
Endavant, contestin.
No, és que m'has dit una xifra fonamental. El 50% dels delinqüents condemnats que estan a presó són de nacionalitat espanyola. O sigui, el reste no ho són. Vale. A la població, quan som els espanyols? El 90?
El 90, respecte al 10%, que és immigració.
Això significa... Però és que és normal, Anna. És que si jo arribo a un país sense papers, sense vivenda, sense feina, sense família, què faig? per guanyar-me la vida. Què faig? Aquest és el problema. Si nosaltres entenem aquest drama humà, per això el volem combatre, perquè estimem les persones i no els podem tractar com si fossin res. És una irresponsabilitat. Sí, veniu, no passa res, sense pa... no passa res, sense paper, sense fer... no passa res, tranquils, veniu, que us donem pizza, us... És que no podem fer això. És que tenim que mirar-los a la cara i dir, jo t'ajudo amb origen, si puc. I si vens aquí, vine amb ordre.
Li poso un altre exemple amb dades en aquest cas, per no haver d'agafar les xifres absolutes i centrar-nos només en un sector concret. Vostès parlen del tancament dels centres per a menors no acompanyats. En concret, segons un informe de la Conselleria d'Interior, el 82% dels menors immigrants que no estan acompanyats i que estan en aquests centres no ha tingut cap tipus de condemna per cap tipus de delicte i s'ha integrat a la societat. Per tant, són la gran majoria.
A mi m'encanta, m'encanta que la gent s'integri, però és que, Anna, no podem permetre la immigració il·legal. És que no vagis per aquí, perquè no ho podem permetre.
Jo no vaig per aquí.
No, perquè el seu es va contra la llei. I és que ningú pot entrar al nostre país sense permís. Ni a Estats Units, ni a qualsevol país civilitzat. Ni allà, suposo. És que és normal que puguem defensar la immigració legal i ordenada. I amb aquesta immigració, fins i tot, buscar una prioritat, no? Pues de gent que es pugui integrar amb més facilitat. Per exemple, dels països germans de Sud-amèrica. Això és normal, podem pensar. Vull dir que, si voleu, canviem de programa, però és que no ho pensarem fer. Continuem defensant que la immigració ha de ser legal i ordenada. Ara, que la immigració il·legal trobeu que és fantàstica, doncs pues, bueno, pues molt bé.
No m'ha de convèncer. A mi, en tot cas, li ha de...
No, però et veig molt entusiasmada en defensar que la immigració il·legal és la panacea i que no passa res, però jo trobo que és un drama per ells i per tots.
Estic entusiasmant que puguin explicar el que diu el seu programa electoral, que són 10 mesures.
Et veig amb tanta il·lusió parlant d'aquest tema.
I crec que ha d'haver-hi explicació per darrere d'aquestes propostes.
T'ho resumeixo, immigració legal i ordenada.
En tot cas, no és que no m'agradi a mi o que no li agradi a la gent o als polítics, tampoc li agrada a Twitter, per exemple, que ha limitat alguna de les funcionalitats del seu compte precisament per afirmacions com aquesta.
Has dit Twitter, que és el qui mana ara i li agrada unes coses, és la censura, no? Ara, la censura abans la feien altres institucions, ara és Twitter, pues molt bé. Per nosaltres no ens importa que Twitter, Facebook, qui sigui, ens digui el que podem dir. Nosaltres diem el que trobem que és veritat i el que la majoria de les persones creiem que al final acabaran votant, perquè nosaltres acabarem guanyant les eleccions a Catalunya i a Espanya.
Ja, però això a vegades pot estar a la fina línia amb els delictes de discriminació i odi contra els immigrants.
És que és odi.
És amor. Vostè està en un procés obert judicial precisament per un tema d'aquests.
T'agraeixo que m'ho preguntis.
Per una campanya electoral municipal, si no vaig errada. Sé que la fiscalia ha retirat no ha presentat càrrecs i els absolt, però l'acusació particular...
L'acusació és una agrupació musulmana, que no sé com es diu, i nosaltres sempre diem el mateix, nosaltres actuem per amor a la nostra terra, que és Catalunya, que és Espanya, per amor a la nostra gent, i voler que la immigració sigui legal i que les ajudes vagin abans per a les nostres persones més necessitades, no és odi. És amor a lo propi. Mire, ho deia Santo Tomàs, la caritat empieza por uno mismo y té que ser ordenada. I trobem que és així. Llavors no és odi, és amor a lo nostre.
Parlava dels resultats de Vox. Són les primeres eleccions al Parlament que es presenta a Vox. Les enquestes més o menys els hi donen un 5% dels vots, hi ha diverses enquestes, fent una mitjana seria el 5% dels vots, això seria per darrere de Ciutadans i fins i tot del Partit Popular, amb una estimació serien uns 5, 6 diputats. Li sembla un bon resultat aquest per a Vox?
Fantàstic, sobretot el que sigui entrar al Parlament, nosaltres estem encantats. Crec que serem la sorpresa del 14 de febrer, perquè ho veiem al carrer, la gent està entusiasmada amb la nostra entrada, perquè suposa una novetat, saps? Davant d'aquest separatisme que ha arruïnat Catalunya, han fugit quantitat d'empreses, fins i tot la Caixa, Aigües de Barcelona, és una cosa espectacular, per culpa de la mala gestió dels separatistes que ha dividit Catalunya i l'ha arruïnat. I aquest consens progre que fa que la gent estigui enquilosada, que no pugui dir el que pensa, n'hi ha molta il·lusió perquè nosaltres entrem al Parlament. Que entrarem amb 5, 10, 15, 20, pues els que siguin. Però aquests seran suficients per defensar el que nosaltres estem dient en campanya.
Es mostra confiat en aquesta entrada al Parlament, per tant, la pregunta és obligada. Vostès quin posicionament tindran en cas de poder fer el senyor i el candidat socialista president de la Generalitat?
Pues mira, Lilla ja ha escollit. Ha escollit pactar amb els separatistes i amb els progres en el govern d'Espanya, i nosaltres només pactem amb uns, que són bastants, no? Que són els nostres votants. És el pacte que nosaltres tenim compromesos en aquestes eleccions. Això que estem dient en campanya, permeta que faig una miqueta d'espectacle, aquestes 10 mesures són les que nosaltres pactem amb els electors i ens comprometem a defensar amb tota intensitat, amb tota la passió del món, en el Parlament de Catalunya.
Per tant, no veurem escenes similars com l'altre dia al Congrés amb el decret dels fons europeus, que l'abstenció de Vox va servir precisament perquè el govern socialista pogués tirar endavant aquest decret?
Deixa'm que t'ho expliqui una altra manera, que quedarà molt més maco. L'abstenció de Vox va servir perquè els diners aquells d'Europa, que són pocs, que tenien que ser més, arribessin a la nostra nació. Ara, l'altra cosa, a veure com discuteixen PP i PSOE de com us distribueixen, si les comunitats autònomes, si a l'Estat i de quina manera. Estarem vigilants de que es reparteixin bé i arribin als ciutadans, a les persones que no poden arribar a fin de mes, a les persones que han tingut que tancar obligatòriament les seves persianes i no han rebut ajudes. I per això nosaltres ens hem estindre, perquè aquests diners arribessin. Perquè si continuaven discutint, aquests diners no arribaven. I ara és una urgència. Després de l'urgència sanitària, ve la social i l'econòmica.
Llavors, què pot fer Vox si entra al Parlament per Sant Cugat, per exemple?
Per Sant Cugat, el mateix que per tots els catalans. Pues combatre aquest separatisme que ha arruïnat Catalunya i combatre aquest consens progre que no es porta res de bo. Nosaltres continuem defensant pues, tres coses. Unitat, seguretat i llibertat. A Sant Cugat falten les tres coses. Unitat, què significa? No xiringuitos. Mirar per tots, que tots els fons i tots els pressupostos que anem, que són molts, vagin per les persones. Llibertat, per poder escollir la llengua vehicular a l'escola, per poder escollir l'escola, per poder parlar com vulguis. I seguretat. Últimament està creixent molt a Sant Cugat, a la Floresta, els delictes contra la propietat privada. Pues nosaltres volem aportar seguretat. Volem dotar a la policia dels mitjans i de la ciutat adequada per poder garantir que les nostres carrers, que són pàtria, també són Espanya, els carrers, els barris, siguin segurs.
Doncs ja per acabar, perquè ens queden els últims minuts, ens agradaria fer un petit formulari molt ràpid, de respostes ràpides. La primera és, una prioritat política?
La llibertat.
Una promesa electoral?
Treballar pels catalans i els espanyols.
Un partit amb el qual pactaria?
Vox.
Un partit vetat a qualsevol pacte?
La resta que no vulgui recolzar les mesures de Vox.
I un pronòstic de resultat del seu partit a les eleccions al Parlament.
Entrar triomfal de Vox amb la bandera catalana, la bandera espanyola al cor i amb el compromís de defensar a tots els catalans.
Doncs ens quedem amb aquest compromís. Joan Garriga, número 3 per Barcelona de Vox i també president de la formació a Barcelona. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I a vostès
gràcies.
També, gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem a la propera entrevista electoral d'aquest cicle.